Fila Zero, l'espai cultural del programa Els Matins de la Iolanda. La proposta del divendres per conèixer els protagonistes de l'oferta cultural del cap de setmana a Palamós i Rodalies, amb Carles Ribas.
Si s'ha de posar un rostre humà al procés de pau al País Basc, aquest és el d'Arnaldo Otegi. Antoni Batista. Comença el Fila Zero. Hola a tothom, què tal? Com esteu? Soc en Carlos Ribas. Benvinguts al Fila Zero. Com m'heu sentit, hem començat amb unes paraules del protagonista d'avui, el periodista català Antoni Batista. Autor del llibre Otegi, la força de la pau. De fet, el va presentar la setmana passada a Palamós. I avui conversarem amb ell al voltant de la figura del líder abertzale, Arnaldo Otegi. Arnaldo Otegi, que va sortir de la presó aquest passat dimarts, on s'hi ha estat 6 anys i mig, acusat d'intentar refer l'estructura de la il·legalitzada Batasuna. El periodista Antoni Batista el va conèixer ja fa un munt d'anys i en tot aquest temps ha acumulat moltes hores de conversa que ara s'han transformat en aquest llibre. Reflexionarem amb Antoni Batista sobre la figura d'Arnaldo Otegi i la situació política al País Basc i, com no, també a casa nostra, a Catalunya i a la resta de l'Estat. I el reportatge ens portarà cap a la dansa de Kobosmika Sits, que demà dissabte presenta un nou espectacle, coreografia inèdita, del coreògraf eslovac Anton Lashky. Aquest és el menú del Fila Zero d'avui. Comencem!
A Fila Zero obrim l'entrevista cultural. Coneixem una proposta a través de l'entrevista al seu protagonista.
Gaua da kotxian sartzen naiz, euri malkuak parabrisan, ta ilargiak ez ditesaten ez non norekin ikusten zaitun gauontan.
Palamós va viure recentment la presentació del llibre Otegi, la força de la pau, d'Antoni Batista. Una visió, des del punt de vista del periodista català, d'una figura clau en l'entramat de la política basca. Un apropament directe i sense prejudicis d'Arnaldo Otegi, que es considera portaveu polític del món abertzale, o, si més no, molts el consideren encara portaveu polític del món abertzale. Un recull de 6 anys de converses entre Antoni Batista i Arnaldo Otegi. Antoni Batista és especialista en situacions de conflicte i en la realitat social i política del País Basc, corresponsal polític a Euskadi durant 25 anys, ha escrit centenars d'articles, entrevistes i molts de llibres sobre aquest tema. L'últim d'aquests treballs és Otegi, la força de la pau, editat per La Campana l'any passat. Una obra que permet apropar-se a la figura del líder de l'esquerra abertzale i que constitueix un retrat humà a part de polític. Antoni Batista, benvingut a Palamós de nou. Ser modus, què tal, com estem?
Osondo,
és en Bearco, ere bai. Bueno, l'Antoni Batista, que, com diem, has estat molt de temps al País Basc. Jo m'imagino que suposo que després de 25 anys de corresponsal a Euskadi i siguent català, has pogut analitzar des d'una certa distància crítica tot el conflicte que ha existit a Euskadi.
És que el meu periodisme basc no hauria existit si jo no fos català, i no és una qüestió essencialista, sinó de perspectiva periodística. Jo no sóc ni basc ni espanyol. Aleshores, aquí estava a distància crítica, és a dir, puc agafar fons dels uns i dels altres veient el conflicte a la distància de 600 quilòmetres de tota mena, físics i emocionals i, per suposat, professionals. Aleshores, això ha estat importantíssim per poder fer el periodisme que jo he fet. Jo he entrevistat a guàrdies civils, a jutges i a ministres de l'interior, i he entrevistat, doncs, a portaveus de l'esquerra abertzale i a dirigents d'ETA.
I això t'ha suposat problemes en alguns casos? No, la gent ho ha entès, els d'una banda o l'altra, a vegades?
Clar, jo he fet el meu periodisme bàsicament des de dos diaris de Catalunya, del diari Avui i de La Vanguardia. Aleshores, aquí no m'ha ocasionat problemes en el meu entorn. M'ha ocasionat problemes en la mesura que l'escriu en un diari de referència com La Vanguardia, Doncs, per exemple, la primera entrevista que vaig publicar amb Otegi l'any 98, que va ser portada de La Vanguardia, que va ser la primera entrevista publicada amb ressò mediàtic fora de la seva bombolla, diguem-ne, basca o independentista d'esquerres, doncs això sí, va ocasionar algun problema, en el sentit de que el govern del Partit Popular
van trucar a la Vanguardia
dient que...
El govern del Partit Popular o directament José María Aznar?
Directament José María Aznar, si veig que t'has llegit el llibre.
El director era Joan Tàpia en aquell moment?
El director Joan Tàpia i va fer de bon director.
No et van picar el crustó, diguem.
No, ahir vaig veure una pel·lícula meravellosa sobre els casos de la pederàstia de Boston,
Spotlight,
i vaig veure que ja també hi havia un director com cal, però quan el director va deixar de ser com cal, com que jo soc músic, a mi em van posar a fer crítica musical.
Bé, això després en parlarem també de les diferents facetes de l'Antoni Batista. Què et va fer fixar-te en Euskadi des d'un primer moment?
Jo vaig fer periodisme per veure la realitat més difícil de veure. Aleshores, jo, per ser cròniques de societat o política de barcelonina o catalana, no m'interessava, o amb llenguatge argòtic no em posava. Jo volia fer un periodisme difícil. El periodisme més difícil és el periodisme en conflicte. Aleshores, el conflicte més pròxim a casa meva era el País Basc, en els anys de POM. I, bueno, vaig començar a interessar-me pel tema i va ser així. Però després me'n vaig anar a Irlanda i a Palestina perquè no en tenia prou amb això.
També en parlarem un moment, una pinzellada almenys també del problema irlandès, per alguns paral·lelismes que puguin haver o no amb el cas basc. En tot cas, la figura d'Arnaldo Otegi és important en la crònica d'Antoni Batista i sobretot en aquest llibre. Arnaldo Otegi és de sobres conegut, nascut a Elgoibar l'any 58, secretari general de Sortu, portaveu de Batasuna i parlamentari basc per R. Batasuna i Euskal Herritarrok, les tres, recordem-ho, declarades il·legals a l'estat espanyol per estar considerada sota la tutela d'ETA. Otegi va ser també militant de la desapareguda organització ETA Político Militar. Otegi surt de la presó l'1 de març, després d'haver-s'hi passat 6 anys i mig acusat a pertànyer a organització terrorista en l'anomenat cas Bateragune. Com és Arnaldo Otegi? Per què t'hi fixes des d'un inici?
Jo vaig estar a la firma del pacte de Lizarra Gavassi el 12 de setembre de l'any 1998. I jo, com explico en el llibre, era l'únic periodista, podríem dir, a part de la revista del poble, que estava allà perquè confiava que jo sabia un fet històric. I tantes vegades, desgraciadament, el periodisme, la història li passa de llarg, o considera històrics fets que no ho són, magnificant-los. Bé, jo vaig conèixer a Otegi allà i sabia que si Arnaldo Otegi no firmava el pacte de Lizarra-Gavassi, ETA no declararia una treva ni començaria un procés de pau. Per tant, era una figura imprescindible per la pau. Ho era i ho ha estat en aquests 20 anys. La pau s'ha d'entendre com una suma de paus diverses, de diverses treves. Això sí que realment és un veritable procés. És a dir, això és un gran transatlàntic que per fer-lo girar una mica o per fer vacia boga costa molts quilòmetres, en aquest cas costa molts anys. Jo vaig tenir clar que la figura de Otegi era importantíssima. És clar que els processos com aquests, els processos de pau, d'abandonar la lluita armada després de 50 anys, doncs necessiten un subjecte global, social, polític, però sempre hi ha persones que tiren endavant. Els imprescindibles que deia Bertolt Brecht i Arnaldo Otegi, jo dic que si hem de posar un rostre humà al procés de pau, jo crec que estaríem d'acord quasi tothom que és ell.
En tot cas, és una figura controvertida.
Sí, totes les figures que són públiques són controvertides. No hi ha cap figura pública que sigui unànimement acceptada o no acceptada o bona o dolenta, efectivament. És una figura controvertida. En aquest cas, a més, té en compte que la imatge que arriba a l'Arnaldo Otegi amb moltíssimes capes de població, sobretot espanyola, és la imatge que donen d'ella els seus adversaris quan no els seus enemics, per tant intenten desprestigiar-lo, per tant potser és més controvertida de bo que objectivament hauria de ser controvertida.
Quan t'explica o quan se n'adona Arnau d'Otegi que el camí cap a la, del camí de la violència no serveix i que doncs s'ha d'intentar la pau?
Del bon principi, del bon començament. Jo crec que Bernaudo, quan fa el pacte de Lissarra, ella ja creu definitivament que la violència no porta enlloc, entre altres coses perquè té dos precedents molt importants del seu propi entorn. Jovent Madariaga, que és un dels fundadors d'ETA importantíssim, que a més és el que teoritza i justifica i propugna la lluita armada quan al principi ETA no feia accions armades, i el Madariaga ja havia dit que cuidado, que la violència no portaria la independència, i una persona tan significativa com Lansone Echebeste, l'únic portaveu públic que ha tingut ETA en tota la seva història, en les converses del G de l'any 89, Lansone Echebeste fa una reflexió crítica, jo crec que de gran bagatge polític, dient: hem perdut la batalla militar, no perdem també la batalla política. És a dir, que Arnau d'Otegi ve d'un bagatge teòric i pràctic i l'assumeix i el lidera a futur.
Parlava l'Antoni Batista de la propaganda en contra dels adversaris o de fins i tot dels enemics cap a la figura d'Arnau d'Otegi. Això doncs també se li ha acabat afectant amb el que va passar doncs amb aquest cas Bateragune i amb el fet de que porti 6 anys i mig a la presó. Tu, que ets un expert en el tema, què va passar aquí?
És que la justícia és molt difícil de calibrar, perquè Arnau d'Otegi va entrar a la presó probablement per la decisió de dues persones, perquè abans s'hagués pogut decantar cap a un costat o cap a l'altre. Llavors jo crec que va entrar a la presó perquè hi havia alguns magistrats que realment estaven convençuts de consciència que és un terrorista, perquè tota la propaganda que han viscut els hi deia això. Jo crec que quan Aznar va tocar el Joan Tàpia dient-li per què d'aix va portar un terrorista, jo no crec que fes política, jo crec que s'ho devia creure en consciència. Llavors, bueno, hi ha gent que creu que aquest senyor és un terrorista. D'altra banda, des d'un punt de vista d'estratègia política, l'estat espanyol i en general els grans estats que defensen la modalitat uninacional, la jacobina, doncs tendeixen a criminalitzar les idees secessionistes que posen en qüestionament aquesta unitat de l'Estat. Aleshores, agitar el fantasma d'ETA és que l'estan agitant avui, encara estan intentant criminalitzar, per exemple, l'independentisme català, que no sé que la violència és pràcticament imperceptible. És a dir, criminalitzen les idees que no poden vèncer a les urnes.
I això ho han fet els dos governs espanyols dels últims 40 anys de democràcia. N'han tret molt de rèdit, doncs, de treure aquest fantasma d'ETA del calaix?
És que el fantasma d'ETA dona vots a l'espanyolisme. A veure, jo no hi entenc gaire de política espanyola i de política del dia a dia, perquè el segueixo com a ciutadà, no pas com a professional, però jo estic veient que el pacte del PSOE amb Ciutadans no va a guanyar la investidura, perquè no va guanyar, va a unes properes eleccions a treure vots al PP, és a dir, va a guanyar vots de dretes, i el no referèndum és guanyar vots de dretes, és a dir, el PP i el PSOE tenen una franja d'electorat de centre que els dona el govern amb uns o amb altres. Això és el bipartidisme.
Estem parlant amb l'Antoni Batista sobre aquest llibre, La força de la pau, sobre Arnau d'Otegi, amb aquestes múltiples converses que vau mantenir mentre ell està a la presó. Què t'explicava durant tot aquest temps l'Arnau d'Otegi? Què n'aprens de la figura a nivell més íntim, diguem?
Moltes coses, perquè el periodisme ens dona l'oportunitat de conèixer grans persones molt, molt superiors, anava a dir a nosaltres en general, però diria que en tot cas jo he tingut la sort de conèixer persones d'una gran vagua humana, intel·lectual, cultural, política. Llavors, Bernaudo és una d'aquestes persones. Bernaudo m'ensenya moltes coses, però per dir-ne dues, doncs ell és un home de conviccions ètiques. Llavors ell veu la pau com un valor ètic. Jo ressalto això i titulo el llibre La força de la pau, però és que a Baba Esquerra Belsabe, el míting que estan, el primer míting que fa Baba, ho han titulat, no copiant-me, sinó diguem que inspirant-se, però ho han titulat Otegi, home de pau. És a dir, per Bernal Otegi la pau no és una concessió tàctica, ni tan sols estratègica, és una qüestió de principis, de valors. I ell em diu que això ho entén ell així, però que per convèncer els seus, que venen de 50 anys de lluita armada, de presons i de tortures, per la via de l'ètica no n'hi ha prou. Ell els ha hagut de convèncer a partir de la via tàctica i estratègia política. És a dir, amb la violència no arribaven a la independència i, en canvi, sense violència tenen una oportunitat. És a dir, una persona que tingui l'alçada moral de dir-me jo no puc arribar a convèncer-los per la via de l'ètica, però els puc convèncer per la via de la tàctica, és que té una alçada humana importantíssima. Jo crec que aquest és un tret que per mi defineix una persona per sobre del seu personatge.
Ha reflexionat també Arnaldo Otegi sobre errors propis o sobre doncs, el mal que també ha causat ETA i el fet de, doncs, que tots els partits, que els braços diguem, polítics de l'organització mai condemnessin els atemptats?
I tant que sí. I això ho sé molt de primera mà. És a dir, ells han reflexionat que, bueno, que Bernal Otegi no té delictes de sang, ni tan sols quan era militant d'ETA va matar ningú. Però quan hi havia atemptats d'ETA callaven. I aquests silencis els han reflexionat i jo crec que l'Esquerra Belsabe en el seu conjunt, i no crec, he sigut testimoni i he propiciat en la mesura que com a periodista he estat al mig, doncs com a persona he pogut mediar en algunes ocasions i jo he pogut posar en comú, jo, parlo en primera persona, militants d'ETA i víctimes d'ETA. I tinc claríssim que han reflexionat i estan reflexionant sobre el mal que han fet, que saben que tenen el deure de rescabalar moralment el que han fet, i sobretot els seus silencis còmplices amb tants assassinats.
Arnaldo Otegi va sortir de la presó dimarts, després de 6 anys i mig, i la pregunta és, i ara què? Quin paper hi juga Arnaldo Otegi en la política actual, a la situació d'Euskadi actual?
Bé, Arnaldo Otegi entra a la presó amb el Xer, amb l'Esquerra Belsabe, a dalt de tot de les seves cotes electorals, i surt de la presó amb l'Esquerra Belsabe per sota dels seus mínims. Aleshores té un paper importantíssim. Jo penso que Bernaldo en algun moment pot ser vendegavi.
Es vol presentar ell?
Ara no pot presentar-se
perquè està inhabilitat.
Està inhabilitat, però bueno, en algun moment es podrà presentar. Llavors jo crec que Bernaldo, que és un home més d'estat que de partit i que concita simpaties molt més enllà de l'Esquerra Belsabe, evidentment pot guanyar unes eleccions i ser primera força, però esclar, parteix de bo més baix. Ara de moment ha de remuntar i ha de refer el partit i va de modernitzar.
El govern espanyol m'imagino que això no li interessa que Otegi es pogués presentar.
No, de moment ja estan estudiant investigar tots els actes d'homenatge i els mítings que té previstos de fer. Per tant, evidentment, el govern espanyol, Arnaldo Otegi, li fa moltíssima por.
He llegit en alguna ocasió que Antoni Batista comparava, salvant les distàncies, la figura d'Arnaldo Otegi amb el Mandela, diguem, del País Basc.
Bé, jo potser més que amb una persona que també, perquè el Mandela també tenia una organització violenta darrere, o sigui, no només era un pacifista. Com el Lula da Silva del Brasil, també el Partit dels Treballadors del Brasil també tenia una banca violenta. Jo parlava més que de la persona, que també, de la mandalització, és a dir, del que suposa que una persona que està injustament a la presó sigui visualitzat per la societat com una persona víctima d'una injustícia. En aquest sentit, Arnau d'Otegi ha estat mandalitzat en tant en quant víctima d'una injustícia de tipus judicial i polític.
I això es veu a fora, també, no? Es veu a Europa, clar, ja fa temps que es veu.
Esclar, Europa està clavíssim, tothom té clavíssim a Europa, i jo diria que també en el nostre àmbit, que crec que també som a Europa...
Ens volen fer fora d'Europa, depèn de com. Bé, o de l'univers i la galàxia, també deien.
Bueno, potser estarem millor. Jo em declaro euroescèptic. No de l'Europa meravellosa i poètica dels clàssics grecs, sinó de la merda d'Europa que està fent la Unió Europea. És a dir, una cosa és la ciència pura i una altra cosa és la ciència aplicada. Europa com a poètica i com a ciència pura és meravellosa. La ciència aplicada a Europa, a Unió Europea, és un desastre. Sí. A Europa, l'Arnau d'Otegi és vist com un pres polític, que en definitiva és el que és.
Han parlat amb Arnau d'Otegi durant tot aquest temps a la presó de la situació del procés català?
N'hem parlat amb les condicions complicades que suposa parlar, enviar-se missatges des de la presó, però sí, ell està molt il·lusionat i esperançat amb el procés català, sobretot pel paper que tenen els moviments socials en el procés català. És a dir, la força d'una Assemblea Nacional Catalana, algun Òmnium Cultural, el que més m'interessa en ell és aquesta capacitat mobilitzadora de la societat civil que té una traducció política. I és curiós perquè això m'interessa en ell especialment, i m'interessa l'Esquerra Barçava, però en el Partit Nacionalista Basc no m'interessa tant.
Per què?
Perquè el Partit Nacionalista Basc, el qual Arnaldo anomena irònicament PNV, Partido de los Negocios Vascos, doncs és un partit de centre-dreta, econòmicament de dreta. Aleshores, el Partit Nacionalista Basc, que és l'empresa siderúrgica que queda, és el teixit clientelar que ha muntat durant tots aquests anys, si m'hi veu, que va muntar Convergència, i és el BBV. Aleshores, per un costat això, per l'altre tenen que els bascos parteixen, si anéssim a la independència, realment, els bascos parteixen de molts quilòmetres per davant de nosaltres.
És que la pregunta és, els interessa als bascos la independència?
En aquests moments, jo crec que la independència de Catalunya els hi fa por, perquè ells tenen... dos coses que nosaltres no tenim i tenen por de perdre-les. Tenen hisenda pròpia, ells recapten els impostos i distribueixen, i són ells els que després reintegren a Madrid. O sigui, tot aquest procés nosaltres hem de fer, ells ja l'han fet. I a més tenen la reserva dels drets florals en la Constitució. És a dir, per ser independents, els bascos podrien fer-ho sense una reforma constitucional, només desenvolupant la Constitució. És a dir, estan molt més avançats que nosaltres. I què tenen por? Tenen por que nosaltres, la por que nosaltres creem, perquè tenim un PIB molt superior que el que tenen ells, que els preocupa molt més, Espanya preocupa molt més la independència de Catalunya que la del País Basc. Llavors, els preocupa que el procés secessionista català, doncs, amb ells els costi no només no anar a la independència, sinó que els retallin el que tenen de més. I això és la posició conservadora del PNB.
I aquí és on tindrà molta feina, doncs, el món Abertzale, de cares a convèncer, doncs, no?, a la gent que l'independentisme és una prioritat.
Tenen molta feina, efectivament, però jo crec que ho estan fent seriosament, i que aquesta pèrdua de vots també els fa reflexionar, en el sentit que, per una banda, políticament han consolidat les seves posicions a les institucions, que això els ha fet perdre vot radical, perquè han hagut de rebaixar el seu missatge, però, d'altra banda, de cara a futur, el que necessiten és tenir un partit que estigui en concordança amb aquesta institucionalització que estan tenint. Aleshores, que no es pot anar a les institucions amb un partit d'esquemes marxistes-leninistes. O sigui, han d'obrir el partit a la societat. Jo crec que això ho pot fer, només ho pot fer l'Arnaldo. perquè té una autoritat moral davant de tots ells.
Avui al Fil a Zero estem conversant amb el periodista Antoni Batista al voltant de la figura d'Arnaldo Otegi, protagonista del seu darrer llibre, Otegi, la força de la pau. L'Antoni Batista, a banda de ser especialista en el País Basc, on va ser corresponsal durant molts anys, també ha estat especialista en altres conflictes bèl·lics, com pot ser doncs, el d'Irlanda del Nord i també el de Palestina. Ja sé que tots, evidentment, les realitats són diferents, però quin paral·lelisme pot haver entre tots aquests conflictes, si és que n'hi ha algun?
Sí, els paral·lelismes són que són nacions clavíssimament arrelades i clavíssimament nacions, és a dir, no té sentit que nosaltres anem a dir que som una nació, és a dir, això de defensar l'evidència davant dels que neguen l'evidència és com surrealista, però bueno, Irlanda és una entitat nacional i evidentment Palestina és una entitat nacional. Aleshores, són entitats nacionals que es reivindiquen elles mateixes davant potències o imperials en altres moments històrics, Espanya o l'imperi britànic. Els jueus són un imperi estratosfèric des del punt de vista econòmic i llavors, esclar, és la lluita de, sense sortir de la tradició jueva, de David contra Goliat. Però tenim en comú moltíssimes coses, però fins i tot jo tinc un llibre que és que no el tinc perquè un amic meu aficionat a llibreters de vell me'l va regalar i no en recordo l'autor, però és un llibre del segle XIX que parla dels paral·lelismes entre la nació catalana i la nació holandesa. I és del segle XIX. I diu coses que s'aguanten absolutament a dia d'avui.
I no és només tenir, diguem, un estat en contra, no?
No, és que jo crec que no, els que som nacions no ho som perquè tenim un estat en contra. O sigui, ho som essencialment. No ho som en relació a el que són els altres. Ho som perquè tenim una sèrie de característiques de territori, cultura, tradició, història, en fi, el que conforma una nació, i elements simbòlics, que jo tinc un llibre que insisteixo molt en, que es diu, sembla el títol, sembla un manual de posicions eròtiques, però no, es titula Catalunya, Euskadi, Nació Còncava i Convexa, i una mica explico que, a més dels valors intrínsecs, que són, vulguis que no, contingents, hi ha una sèrie de valors simbòlics que ens defineixen com a nació. Els catalans, els bascos, els palestins i els irlandesos no som nació en relació a ningú. Ho som essencialment nosaltres, pel que som.
No ho deia tant pel fet de ser nació, sinó també pel conflicte, perquè són nacions doncs, que no són estat, eh? No tant pel fet de sentir-se nació, que això ja, doncs, ja és implícit, sinó per tenir un enemic comú que no et deixa ser estat.
Bueno, esclar, l'estat, segons Lenin, és la capacitat del monopoli de la violència. Aleshores, per això clarifiquen de terrorisme la violència que els és adversa, perquè el monopoli de la violència el tenen els estats, sí. Evidentment, les nacions sense estat tenen uns estats al davant o no? Enfront que no estan disposats a fer miques l'estat unitari que tenen, però jo crec que és tot això és qüestió de temps. Mm.
Parlava d'Otegi com l'home clau també en el procés de pau i tornant a Irlanda, amb una situació tan complicada com la que hi havia a l'Ulster i que doncs, portem molts anys, que també doncs, sembla que ens porten o que porten bastant d'avantatge, per què no pot passar a Euskadi o per què semblava que no podia passar a Euskadi el que va passar amb el procés de pau irlandès?
I això és molt complex, però hi ha una cosa que és essencial, que és que jo vaig estar a les converses de Stormont que van acabar amb la pau des del primer dia fins a l'últim i vaig parlar amb tothom, amb anglesos, unionistes, republicans, i em vaig fer amic una mica de la convivència amb els fons, a vegades esdevé amistat. I vaig entendre una mica tot tota aquella enorme complexitat. I una de les coses que jo crec que és un factor essencial o radicalment diferent entre el procés català o basc respecte d'Espanya i el procés irlandès respecte a Gran Bretanya és que l'estat espanyol ve d'un estat espanyol que a la Segona Guerra Mundial va lluitar amb els nazis i l'estat britànic va lluitar contra els nazis, és a dir, ells venen d'una tradició de dretes democràtiques i Espanya ve d'una tradició de dretes feixistes. Punt.
I per això suposo que som l'únic país europeu encara en que no condemna, que no ha condemnat, no? I que tenim aquesta memòria històrica amb tanta feina per fer.
Sí, crec que és pitjor que això, perquè els alemanys sí que s'han autocondemnat ells mateixos.
Per això. Amb aquesta conclusió forta ja acomiadem Antoni Batista, però abans d'això dèiem que, a banda de periodista, escriptor, l'Antoni Batista s'ha anomenat a si mateix com a músic. Explica'm això.
Jo no em nomeno res. Jo sóc músic.
No, està molt bé.
No, a veure, per moltíssimes raons. Jo podria ser músic només perquè toco algun instrument que ja sabia legítim, però a més jo he fet la carrera de música, o sigui que... I vaig fer un doctorat també considerat un element de musicologia, per tant...
En quina especialitat, doncs, què és el que t'apassiona més de la música?
Jo de la música, moltíssimes coses. Jo la carrera que vaig estudiar és la de piano. Jo toco piano, però després vaig fer cursets d'orgue, per tant toco orgue. Després vaig estudiar el clavinet, per tant toco el clavinet. I després vaig estudiar amb el mestre Ros Marbà, que viu aquí al costat en aquests moments, a Cabonja. Vaig estudiar direcció d'orquestra. Per tant, jo he tocat el clavinet, no toco el clavinet, toco el piano, toco orgue quan tinc una església que ho pugui fer. He estat 25 anys organista de la meva parròquia de Torredembarra, i quan he pogut dirigir una orquestra l'he dirigida, per tant, i he de dir una cosa tancant el cicle basc, que sense la música jo potser no hauria pogut fer el periodisme d'acció que he fet, perquè la música ajuda a posar el cervell al seu puesto i alliberava moltíssimes tensions,
et donava equilibri,
efectivament.
Doncs que continuï amb la batuta d'aquesta llarga trajectòria. L'Antoni Batista, moltes gràcies per haver vingut aquí a Palamós, aquest llibre sobre l'Arnaldo Otegi, Otegi, la força de la pau. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Espero que la gent que hagi acabat l'entrevista acabi el llibre.
Fila Zero, l'espai cultural del programa Els Matins de la Iolanda. Els protagonistes de l'oferta cultural del cap de setmana a Palamós i Rodalies, amb Carles Ribas. El reportatge del Fila Zero, una mirada en profunditat a tot allò que té a veure amb la cultura a casa nostra.
Demà dissabte a 8:45 del vespre, Cobosmica Company presenta a la Gorga un nou espectacle de dansa de Cobosmica Seeds. Es tracta de Traffic Jam, una coreografia inèdita d'Anton Lashki, un dels coreògrafs de la Slovak Dance Collective, una de les companyies de dansa més reconegudes internacionalment. Anton Lashki dirigeix a la dotzena de ballarins i ballarines de Cobosmica Seeds que participen en aquest espectacle de dansa i utilitza el moviment del cos per establir una relació directa amb el públic. Incorpora un llenguatge físic d'improvisació estructurada, coreografies definides i pinzellades del folclore eslovac que va marcar els seus orígens. I us puc assegurar que en aquests dies d'assajos els he fotut molta i molta canya als ballarins i ballarines d'aquest espectacle. Coreografia inèdita, un espectacle que des del Fila Zero us recomanem totalment. I és per això que avui al Report coneixerem una mica més com els micacits, aquesta activitat formativa que ajuda els ballarins i ballarines a forjar-se com a futurs professionals. Kobosmika és la unió dels cognoms dels dos creadors de la companyia de dansa contemporània, la palamosina Olga Kobos i l'eslovac Peter Mika. Fa 16 anys van crear Kobosmika Company.
Kobosmika és una companyia de dansa professional. En si, el que fem sempre és crear espectacles.
Ha nacido en el año 2000 en Alemania, en la ciudad de Múnich. Durante finales del 2004, principios del 2005, nos hemos trasladado aquí a Palamós.
Engloba tant la professional com l'amateur i, en general, el que fem és promoure la dansa a tots els teatres d'aquí de Girona.
Normalmente, cada proyecto tiene creación durante 2-3 meses, según el proyecto, y después, antes de cada espectáculo, tenemos unos 2-3 días de ensayo y se hace el espectáculo.
Des de fa uns anys, Kobosmika Company també es dedica a l'activitat formativa. Van inaugurar SOLC, Espai de Dansa i Moviment, un centre de creació i formació. SOLC per amateurs i CITS per a professionals.
La formació CITS de Kobosmika existe des de l'any 2010.
Jo crec que és una oportunitat molt, molt bona per tot aquell que vol llançar-se en el món de la dansa.
Es una formación postgradual, entonces los bailarines están elegidos para formar parte de esta formación.
Es tracta de 9 mesos. Durant aquests 9 mesos estan treballant amb diferents coreògrafs. Comencen amb 3 mesos molt intensius amb en Peter i amb mi, aprenen el nostre vocabulari, agafen repertori, fem noves creacions.
Su programa está más enfocado en sus cualidades de intérprete, de sus cualidades de creatividad y sus cualidades de presència escènica com a artista.
I a partir de gener, doncs, el que fem és convidar diferents coreògrafs. En aquest sentit, és perquè ells experimentin treballs amb diferents creadors.
Cada mañana tienen una clase técnica y después de esta clase, según la necesidad, según también el profesor invitado, hacen o creación directamente con el coreógrafo o se hacen diferentes talleres según el profesor invitado.
I el professor convidat en aquesta ocasió per Kobosmika és Anton Laschky, un dels coreògrafs de l'Slovak Dance Collective, una de les companyies de dansa més reconegudes internacionalment. De fet, Laschky i Peter Mika es coneixen des de fa molt temps, ja que tots dos van iniciar la seva carrera com a ballarins dins la dansa folklòrica a Eslovàquia, el seu país natal. Demà dissabte podrem veure la seva coreografia inèdita Traffic Jam, interpretada per ballarins i ballarines del segon curs de Kobosmika CITS. Tots els coreògrafs que la companyia convida, com Anton Laschky, són figures d'actualitat en el món de la dansa i que treballen amb els joves ballarins i ballarines per crear peces que presenten al Teatre La Gorga i altres teatres de les comarques gironines a preus populars per difondre i acostar la dansa a tots els públics. Alhora també giren a l'Internacional amb CITS per mostrar i promocionar la dansa catalana a l'exterior. Enguany, Kobosmika ha iniciat un primer curs en el marc de la formació CITS i actualment a Palamós hi ha 47 alumnes d'arreu del món estudiant dansa professional.
Això seria Kobosmika CITS, la formació professional.
El nombre CITS para esta formación ha surgido de la idea de que esta formación debería ser como un jardín donde se plantan nuevas plantas de las cuales crecen nuevos artistas, nuevos bailarines.
Vam buscar un nom i, evidentment, Kobosmika sempre ho ha sigut el de la companyia i havíem de buscar, doncs, algo per la formació i vam decidir, doncs, vinga, les semilles, no? Les llavors, per això vam dir CITS.
En el mundo de dansa, en inglés és el idioma de la comunicación.
La majoria dels estudiants són de França per la raó de que Peter i jo treballem moltíssim a França.
Hubo un momento cuando teníamos también de Alemania, de Dinamarca, de Suecia, de los países nórdicos, digamos.
També tenim de Barcelona, que és de l'Institut del Teatre. Cada any tenim nous alumnes que venen d'allà.
En mayoría son chicas, sí. Igual si tenemos aquí una pelota y jugamos fútbol serían más chicas.
per mi la dansa ha sigut el primer. Poder després va arribar la família i evidentment doncs això ha tingut una importància molt gran a la meva vida, però la dansa continua aquí. Per tant, és part de la meva vida i sempre ho serà.
¿Dónde está el coreógrafo? ¿Dónde está la persona? Es un conjunto, es una mezcla. No tengo horarios que a partir de ahora soy coreógrafo, a partir de aquí soy padre, a partir de aquí soy una persona civil.
Quan sóc a l'escenari sóc una altra. Vic vivències que no els vic en una vida, a la nostra vida normal, però segueix sent sempre l'Olga.
És treball molt creatiu, entonces no se puede parar así de apagar el ordenador y basta. Les idees siguen brotando en la cabeza, entonces las estoy dando vuelta, incluso en casa. Lo que nos mueve es nuestra alma y es algo que nos apasiona, algo que nos hace seguir adelante, que nos hace estar siempre en la búsqueda de algo nuevo.
Té que veure molt en el moment que tu estiguis visquent i això surt de l'alma.
Eso es lo que nos hace mover y creo que también que nos da nuestra identidad.
De fet, sempre he pensat que a un nen quan li agrada la dansa sempre li agradarà.
Fila Zero, la proposta del divendres per conèixer els protagonistes de l'oferta cultural del cap de setmana a Palamós i Rodalies, amb Carles Ribas.
Recordeu, demà a 8:45 del vespre, a la Gorga, Traffic Jam, la coreografia inèdita d'Anton Lashki, un dels coreògrafs de les Slovak Dance Collective, una de les companyies de dansa més reconegudes a nivell mundial, interpretat pels ballarins i ballarines del segon curs de Kobosmika Seeds. I ho completarà l'espectacle Viatge, interpretat per Andrea Baptiste i Pierre Tomasso, amb la coreografia i direcció artística de Peter Mika. Una trobada onírica entre un viatger i qui l'acompanya en el silenci, disposat a guiar-lo per fer realitat els seus desitjos. Breu exposició del món interior mitjançant un duet on el moviment precís i físic de Kobosmika destila l'elegància i flueix dins una atmosfera musical sinuosa. Res més, després d'aquesta recomanació de dansa internacional de demà a la Gorga Palamós, us desitgem un bon cap de setmana i us emplacem a divendres que ve amb un nou Fila Zero i amb la cultura que es cou a casa nostra. Que vagi bé!
Fila Zero, la millor localitat per descobrir l'actualitat cultural de casa. Cada divendres a les 12, després del butlletí informatiu i en repetició, el mateix divendres, a 6:45, després de l'informatiu de tarda.